Anem amb l'entrevista del Sempre amb tu. Avui coneixerem una mica més a un calero internacional, Àlex Gómez Gómez. Ell va començar la seva dilatada carrera com a entrenador aquí, a les Terres de l'Ebre, entrenant equips com l'Amposta, l'Ametlla, Tortosa o Rasquera. Va seguir en escoles de futbol o tecnificació.
Però la seva gran oportunitat li va arribar quan era un dels entrenadors del campus del Barça, a l'Ametlla de Mar, i els responsables de l'escola es van fixar en ell. Entre l'any 2007 i el 2013 va estar a l'escola del Barça i d'aquí va passar l'estructura de futbol base del club, entrant un regal, com ell mateix ha dit en moltes ocasions.
L'any 2013 va deixar el Barça per anar a entrenar el Kitche de Hong Kong i el Ratchaburi, un equip de Tailàndia. La seva visió cosmopolita del futbol l'ha portat a col·laborar amb diferents empreses relacionades amb el futbol a l'estranger, Avatars, BCA i Futbol Club Barcelona Escola, en diferents projectes a Colòmbia, Lituània o Aràbia Saudita.
La seva darrera experiència ha estat al Córdoba Club de Futbol, on després de treballar com a màxim responsable de futbol base, va passar a ser director de futbol del club i, per tant, màxim responsable del primer equip i de la supervisió de les categories inferiors. També ha organitzat durant 10 anys el campus de futbol de les Terres de l'Ebre.
Àlex, benvingut al Sempre amb tu i gràcies per acceptar la nostra invitació per participar també a l'Avui, la ràdio la fem naltros.
Moltes gràcies, bon dia.
Volem saber què va portar el xiquet que suposem que jugava al pati de l'escola a futbol a decidir-se més per la part tècnica de l'esport i fer-se entrenador. Què és un bon entrenador de futbol base?
Primer de tot, agraït, gràcies per invitar-me. Per a mi és un plaer poder respondre les vostres preguntes. Què va portar a mi com a xiquet que jugava al pati de l'escola, com tu dius, a ser entrenador? Pues simplement me vaig deixar portar. Jo jugava a futbol, però hi ha un moment a la vida es donareu compte que tu mateix t'has donat compte quan algú té unes capacitats o no capacitats per a poder jugar o no a futbol. I com que a mi el futbol m'agradava i deportivament possiblement jo no estava condicionat o no estava preparat per a jugar amb un alt nivell, que tots quan som petits tots volem arribar a jugar a un nivell molt alt, i volia seguir vinculat al món del futbol, pues el més proper que podia fer treballant dintre el món del futbol era ser entrenador de futbol. M'agradava l'ensenyança amb els nens i tal igual, i em vaig decidir-me per a fer entrenador. Vaig començar treballant al poliesportiu, allà em van donar equipets de futbol sala, futbol 7, i a poc la cosa es va anar fent gran, fins que al final pues, bueno, tota la història està que ho he contat. I després, perdona, l'altra pregunta era què té que tindre un entrenador de futbol base. Pues jo suposo que has de ser un bon pedagog, has d'intentar ensenyar, educant i amb una sèrie de valors i tal, intentar que els xiquets disfruten jugant a futbol, disfruten fent el que fan, i si al final amb xiquets aconsegueixes que ells disfruten fent el que fan, tu també xales i després també els resultats també acaben vinint. Vull dir, molta dedicació, molta il·lusió i sobretot tindré molta paciència.
Com motives els jugadors?
Bueno, pues, com t'he dit, jo generalment a nivell de xiquets com altres és fàcil motivar-los, perquè la simple competició ja et porta, no? Has de sortir i el simple fet de canviar-te, ficar-te la camisa, de sortir fora, veure un rival, ells sols se motiven, no? Amb dos cosetes que puguis dir al vestuari, els xiquets pues, ja surten motivats, ja surten amb ganes. Quan són més grans pues hi ha diferents modes de fer-ho, no? Hi ha entrenadors que fan vídeos, hi ha entrenadors que fan música, hi ha entrenadors, pues, a mi pues, l'estil que més m'agradava una miqueta era veure les debilitats de l'equip contrari o veure les tot el bo que ens podia portar la nostra afició o algun comentari d'algun aficionat que fos positiu, agafava o girava, intentava donar-li aquesta motivació als nostres jugadors perquè sortissin al camp i juguessin motivats per naltros, però sobretot per cara a la nostra pròpia afició.
Una de les teves feines ha estat amb els alevins del Barça. Per tu han passat molts jugadors. Estàs content d'haver contribuït a l'èxit d'algun d'ells que coneguem?
Jo estic molt, molt content i molt orgullós. Per desgràcia, com a barcelonista i culer que soc, pues els darrers anys pues, molts jugadors estan marxant a les lligues a les lligues ingleses i les lligues estrangeres i tinc jugadors, l'últim possiblement ara no el coneixereu molts, doncs perquè encara estan a, estan, encara no han donat el salt, tenen, són juvenils i encara no, no d'això, però d'aquí poc sentirem parlar. Hi ha un que es diu Eric García, era un central del juvenil que l'ha fitxat, l'han fitxat a Anglaterra, me sembla que és el Manchester City. Hi ha un noi que també el va fitxar-lo a Anglaterra, un que es diu Josi, va fitxar-lo a Anglaterra el Chelsea, però ara està amb lo Betis. Un que és un Captun, que este jugador estava, estava amb el Barça B fa poc i l'ha fitxat també, també el Betis. I després el més conegut, el que jo tinc més apreci, perquè inclús vam coincidir quan vaig anar a Japó, vaig trucar i vam fer per a veure-mos, és un jugador, primer jugador japonès que ha estat al futbol base del Barça, que es diu Take, Takefusa Kubo, que este xiquet està, està al Japó, i quan vaig estar allí doncs vaig parlar amb la família, vam quedar, vam sopar, vam fer inclús un partit de futbol amb ell, el seu germà, el seu pare, allí a Japó i tal, i el xiquet doncs, vaig seguint-lo. Sé que ara està amb lo Tokyo Football Club i fa poc ha debutat a la selecció japonesa, i sent el jugador més jove de la història de Japó, marcant en un partit oficial. Vull dir, hi ha jugadors que d'aquí un temps sentirem parlar per la d'ells, entre, entre molts d'altres, eh? I sí, evidentment, estic molt orgullós. Per desgràcia et dic, cap d'ells està a Can Barça, perquè el que volia era triomfar a Can Barça, però això és una altra història, és política de la FIFA, de club, i en això no, no puc entrar.
Com a observador del Barça a les Terres de l'Ebre, ja fa anys, i Calero, quina és la teva diagnosi de l'estat de futbol al nostre territori?
Pues la veritat que en aquell moment, ara tot ha millorat, ara les distàncies són menys distàncies, ara diràs que tot està molt més proper. Aquí possiblement tenim, tenim un exemple, no? Tenim a la Mireia aquí, que ara la distància entre Barcelona i aquí és menys. Perquè, bé, entre altres coses, ara hi ha gent de les Terres de l'Ebre també treballant a Can Barça. En aquell temps, possiblement, juntament amb mi, havia algú, va començar amb algú de les Terres de l'Ebre, que després la panoràmica de jugadors que tu puguis controlar del teu territori, abans era molt petita, havíem dos o tres només que treballàvem a Terres de l'Ebre, ara hi ha més gent i ara el ventall s'ha obert, no? A més, en la implantació crec que ha fet molt de bé el tema del camp de gesp artificial, doncs ara s'ha millorat en aquell jugador que abans el perfil de jugador de Terres de l'Ebre era més brusc, era més físic, ara doncs, bueno, trobem jugadors una mica més tècnics i ara diràs que la cosa ha millorat una mica. Encara estem, per a mi, encara estem allunyats, no? Ens diuen la quinta província, estem una mica allunyats encara de la realitat de Barcelona, això és cert, estem lluny, però també és veritat que han fet un pas endavant, però jo crec que amb el temps pues, anirem col·locant gent.
Hauràs vist molts jugadors. Recordes haver tingut algun bon presentiment sobre jugadors de l'Ebre que s'hagin complert o decebut?
No, la veritat que no vaig acabar mai tampoc de fixar ni marcar una fita, no, en algun jugador en concret. Sí que és veritat que havia un jugador, quan jo estava a l'escola de tecnificació també del Barça en posta, un jugador que es diu Andreu, no, n'havien diversos, dels quals alguns, doncs, el que et dic, per la distància, possiblement no he tingut l'oportunitat, que ara potser sí que tindria, de poder anar a Barcelona, doncs perquè heu d'entendre una cosa, i també ho entendre és molt fàcil, eh? Els xiquets així menuts, no és el mateix que estigues un jugador del mateix nivell a Barcelona o de Tortosa. Primer Barcelona es quedarà el xiquet de Barcelona, però és una mica lògic, el xiquet de Barcelona, desplaçament, els estudis, l'implica menys esforç que potser possiblement un xiquet que sigui de Tortosa, eh? Vale? Partint d'aquí no vol dir que no puguin, evidentment, t'hi dic, la prova està amb tu, Mireia, que no, avui en dia no suposa res, espero que tingués molta sort. Pues el que comentava, hi ha un noi que es diu Andreu Arasa, que entre altres, era un noi que apuntava coses, i sé que este noi farà uns anys, no gaires anys, dos, tres anys, va fitxar pel Barça. Li vaig anar seguint la pista i després ja la vaig perdre, em sembla que estava amb el juvenil del Saragossa, una cosa així. Este jugador és un jugador que tenia un cert potencial, però no sé on t'arribarà, no sé què pot passar amb este noi.
Hi ha jugadors que cridessin l'atenció per les seves qualitats que no hagin pogut tenir més èxit en la seva carrera esportiva per manca d'oportunitats?
Sí, és el que et comentava abans, manca d'oportunitats, i molts cops i molts cops, Robert, i això tingueu com una lliçó també de vida, molts cops no perquè no tenen oportunitat, sinó perquè la gent no s'ha pogut agafar o esperar l'oportunitat, no? Hi ha dues maneres d'encaixar-ho, una que l'oportunitat te vingui a trucar a la porta, l'altra que tu estiguis preparat quan te truqui a la porta, no? I molts jugadors també es deixen perdre durant el camí, i aquesta és una cosa important, no? Hi ha jugadors que podien tindre un potencial però durant la carrera s'han anat perdent perquè han prioritzat en altres coses, i si algun dia havien de poder tindre una oportunitat, quan ha sigut el moment no han estat preparats ni mentalment ni físicament per a poder-ho fer. És a dir, que durant el camí sí, però també hi ha hagut gent, jugadors, que també s'han perdut pel camí per ells propis, no per l'oportunitat.
El teu últim càrrec ha estat de director de futbol del Córdoba. Amb l'arribada de Luis Oliver, el nou director general esportiu, l'equip tècnic del Córdoba, format per tu i Candino Cardoso, heu tingut de plegar. Com ha estat la teva sortida del Córdoba? Heu tingut res a veure amb la venda del Córdoba per part de Carlos González o més per altre tipus de qüestions?
No, simplement ha sigut pues, bueno, com a tota empresa. Jo entro al club farà 3 anys, el president és Carlos González, començo com a coordinador de futbol base, passo a director de cantera, i com a director de cantera fem faig una bona feina i decideixen ells donar-me el càrrec de director esportiu i portar tot el tema de la gestió de tot el futbol del Córdoba, des del primer equip fins al prebenjamí del Córdoba. Però és cert que al cap de 6 mesos, això és el futbol i el futbol professional es mou així, no és tan bonic com la gent ho veu a la tele, no? Pues al cap de 6 mesos, pues el president, jo respecto l'opinió perquè és el seu club, ell havia pagat i ell és l'amo del club, decideix vendre el club. Al vendre el club entren uns senyors nous amb la seva pròpia gent, i en aquell moment ens trobem que hi ha 2 directors esportius, jo, bueno, un altre i jo, i hi ha duplicitat de càrrec. I és lògic que ells busquen gent de la seva confiança, i més tenint en compte que la venda al final no va ser una venda tampoc molt amistosa, al final se va complicar, i jo era l'home de confiança de l'antic propietari. Al entrar els nous, pues és normal, mos sentem, parlem, i jo vaig entendre-ho perquè el món del futbol se mou així, i de la mateixa manera que ara m'ha tocat a mi sortir, si mai jo vaig a un club i hi ha una altra persona al meu càrrec, pues ell també haurà de sortir, i el futbol professional és així, i així ho encaixo en tota la normalitat i el respecte i bueno, la cordura que toca, cap problema.
Al llarg de la teva trajectòria professional has tingut molts càrrecs tècnics en el món del futbol. Has estat d'entrenador de futbol base, a portar equips de primera com el Ratchaburi, has estat director esportiu, coordinador i has dirigit campus. De totes les feines que has realitzat, quina t'ha agradat més?
De totes les que he fet, la que m'ha agradat més, on m'he sentit millor, ha sigut, evidentment, primer als principis, quan estava aquí al poble. Me va agradar, me va encantar, vaig agafar un grup de xiquets majos, vaig estar amb ells durant 2-3 temporades, i allí em va començar a agradar el futbol. La prova d'això la tindràs, Robert, que quan me vaig casar, 5 o 6 invitats de la meva boda eren aquells xiquets que s'havien fet grans, i jo els havia invitat a la meva boda. I ara que he tingut un fill, els 5 o 6 van vindre a casa i m'emporta un regal per al meu fill. Aquell any va ser l'any que més vaig disfrutar, no? I allò em va fer agradar el futbol, i per això he continuat endavant. Jo crec que va ser 5 anys que em va canviar. Després, professionalment, m'he donat compte que estar a primer nivell com a estat del Córdoba és molt bonic, t'obri moltes portes, un aparador espectacular, però dones compte de com és el futbol professional des de dins. I el que més me va agradar, i que repetiria, i així ho he transmès amb la sèrie de gent que va estar contactant amb mi ara últimament per a veure què puc fer de cara al futur, la meua carrera professional, és el tema de direcció o coordinador de futbol base. M'agrada estar amb xiquets, m'agrada organitzar, m'agrada veure l'evolució dels xiquets, moure una mica de les peces i veure una evolució des del principi que agafes el futbol a veure com acaba en la temporada. M'encanta.
Anem a fer una juguesca. Escoltaràs 4 cançons i ens has d'explicar quins sentiments o records et porten.
És l'himne oficial del Kichi, Este va ser el primer equip de futbol professional que vaig anar després de Barcelona, i la veritat que sempre que parlo del Kichi i de Hong Kong parlo amb molta alegria. Molta alegria perquè és la meva primera experiència. Vaig patir molt perquè vaig anar sol i la veritat, en un país la meva dona no va vindre amb mi fins al cap de 2 o 3 mesos, i en un país on jo havia estudiat només francès, te trobes en un país que parlen xino o com a molt anglès, m'havia de moure amb un traductor i tal. Vaig patir molt els primers mesos, però el recordo amb una alegria absoluta, perquè va ser tant deportivament com humanament va ser un èxit. Prova d'això la tens que quan vaig estar a Japó, perquè vaig estar uns mesos a Japó treballant per la Nike, allà a Japó, quan se m'acabava el passaport, això et sols fer, no te donen un permís de 3 mesos, quan s'acaben has de sortir del país un dia, has de tornar a entrar i tornen a aixecar, no? I me van donar a escollir països de pel·lida i vaig tornar a Japó, vaig tornar a Hong Kong, a veure gent que ho coneixia allí, no? És una ciutat que m'encanta. Bueno, suposo, és l'himne del Ratchaburi, m'ha costat haver-ho de dir, perquè a Ratchaburi sí que he d'explicar que Ratchaburi vaig estar poc temps, l'experiència allí, per exemple, per a mi personal, va ser completament oposada a lo de Hong Kong, eh? Hong Kong va sortir amb un bon regust de boca, tornaria a anar a Hong Kong com a país, com a cultura, com a tot. Ratchaburi no tornaria a anar, eh? A la vida prens decisions, i més quan estàs treballant amb un futbol professional, has de prendre una sèrie de decisions a la teva vida, i a vegades les encertes, a vegades falles. Allí va ser un error, per a mi, personalment, perquè jo quan vaig com a entrenador, nosaltres tenim el concepte que l'entrenador ho controla, ha de controlar tots els aspectes d'un equip de futbol. Quan tu vas a formar part d'un projecte a la qual tu no decidixes res, no decidixes ni deportivament ni a la forma de planificar res, pues, bueno, t'emportes un desenganx, no? I la veritat que Ratchaburi, la ciutat en si ja no em va acabar d'enganxar, diferent a Hong Kong. I allí no vaig estar tan, no m'ha sentit tan a gust, també vaig tornar a anar sol, bueno, vaig anar amb un noi d'Amposta que em va acompanyar bastant mi i tal, però l'experiència no va ser tan bona, per això no dic, no el recordo en tan bon gust l'himne de Ratchaburi. Sí, este, claro. Este sí. Este és l'himne del Córdoba, que per cert m'encanta. Este himne m'encanta, l'he defensat durant 3 anys i encara el segueixo defensant, eh? Hi ha molta gent que es pensa que ara perquè he deixat el club, se pensen que ara vull que els hi vegi malament, i no és així, eh? Jo cada setmana miro el partit del Córdoba, miro la classificació, vull que el Córdoba se salvi, vull que el Córdoba arribi ben a lluny, per molts motius, eh? Una, perquè tinc part del cor que també és Córdoba, no? Jo vull un fill nascut, l'he fet soci del Barça, i a més a més també soci del Córdoba, i a més allí he deixat amics, he deixat afició i he deixat gent treballant al club, que si l'equip se n'hi a segona B, que quan estàvem en un moment deportiu molt delicat, possiblement la gent jugava en el lloc de treball, i com a tal vull que se salvi el Córdoba, i tinc molt bons records de Córdoba, de la ciutat, del club. Encantat, me porta molt bons records, sí. Bueno, este que he de dir, no? Este és l'himne que porto al cor des de ben menudet, no? De ben menudet que vaig néixer. Jo no concebo cap altre himne que no sigui aquest. Este és el meu himne, i és l'himne, pues, bueno, que em fa feliç, eh? Em fa feliç. A vegades mos fica mos entrestix el dia de la Roma i tal, però bueno, però això no porta, que això és l'himne que em fa feliç, i el que li dec, pràcticament et puc dir que li dec tot.
Ha estat difícil treballar a Xina i a Tailàndia, quan són països culturalment tan diferents de casa nostra?
Sí, ha estat difícil, però al final t'adaptes, eh? Vull dir, el que et dic, a mi a Xina me va costar al principi, Tailàndia em va costar més. Ajuda a entendre que aquí aquí et donen la forma de ser nostra, els europeus, te donen més llibertat a l'hora de fer. Allí no, allí el qui paga mana i no hi ha discussió. I això a vegades hi ha gent que ho porta millor i hi ha gent que ho porta pitjor. A mi possiblement si l'experiència de Hong Kong m'hagués passat després de Tailàndia, doncs possiblement a Hong Kong hagués durat més anys. M'ha passat abans, vaig rebre una experiència que després vaig corroborar de forma multiplicada a Tailàndia. Però a la vida, te dic, jo crec que tothom hauríem de passar una temporada fora de casa nostra, fora, lluny, eh? No parlo fora aquí, anar-me'n al Perelló o anar-me'n a Rasquera o a Tortosa, no, lluny, parlo fora de la família, fora amb un altre tipus de cultura per a entendre. Moltes vegades vens aquí i te vens una mica millor persona, entens, te fiques més a l'altre lloc i entens moltes altres més coses.
Tu que has estat tant de temps fora del país, quin plat t'ha agradat més?
Uf, a mi em va agradar, possiblement el plat que més m'ha agradat és un plat que es diu ramen, que és un plat japonès, que és com una espècie de, si vosaltres mireu a vegades, heu vist Chinchan, és que Chinchan és clavat, el que és més o menys, però el que passa que ell és un tremendo, no? Però Chinchan més o menys, si tu mires Chinchan, la cultura japonesa més o menys és així, si a vegades heu vist allí Chinchan quan menja, que fica uns bols de sopa, uns bols de sopa allí amb uns fideus molt llargs, pues això és més o menys el ramen. Canvien el tipus de bols, els fideus, els fiquen, pues, pot ser de carn, pot ser d'un altre tipus de cosa, és un plat molt bo.
La valoració dels 5 entrenadors que es capçalen del 1 al 5 i un adjectiu que creus que els defineixen, per exemple, Guardiola, seria un 10 i un geni. Valverde del Barça.
Un 8 i dubitatiu, i t'explicaré per què. Dubitatiu perquè crec que Valverde està fent coses molt més grans del que la gent està ara, li estan fotent la canya. Estan apretant molt a Valverde per l'eliminació de la Copa del Rei, però si anem a ser sincers, en pretemporada, quan vam veure l'equip del Barça, ningú donàvem ni un duro, i al final l'equip del Barça està lluitant allí, i la veritat que ha aconseguit coses molt bones Valverde, i és injust que se l'estigui treballant. Dubitatiu per què? Dubitatiu pues, perquè el noi pues, s'ha trobat amb una plantilla molt gran, molt bona, és molt difícil de gestionar una plantilla tan gran, i possiblement això l'ha fet caure amb dubtes, per això he dit dubitatiu, l'ha fet caure amb dubtes, que l'ha fet cometre possiblement errors en moments puntuals de temporada, però res més.
Què creus que va passar contra el Roma?
Contra la Roma jo crec que va passar un seguit de factors que va propiciar l'eliminació, però possiblement els més greus és que sí que és cert que el Barça arribava ja fluix, i això hem de ser sincers. Jo alguna vegada ho he parlat amb petit comitè, amb amics meus i tal, de que ja el dia del Chelsea, els dos partits que fem al Chelsea són bastant dolents, mos classifiquem. El dia del Camp Nou contra la Roma, el Barça no està en aquell nivell, ha perdut la frescura que tenia al desembre, per exemple, quan vam jugar contra el Madrid, l'equip físicament estava molt fort i tal, i ja jugàvem una miqueta mermats, no? Tant de futbol com físicament. Si això l'unixes, que a casa t'emportes un 4-1, que arribes allí, que mentalment te penses que la feina està feta, que l'equip contrari no té res a perdre, que només li queda apretar i jugar-te-la, intentar remuntar el partit, i després, amb els dubtes de Valverde, que aquí per això t'he dit dubitatiu, dubtes de Valverde, en vez de fer un plantejament ofensiu, d'anar pues, en busca del gol, que et donarà la tranquil·litat de classificar-te, fas un plantejament més defensiu, pues, això ho fiques tot en un còctel, pues, surt el partit que va sortir. Quin problema, és que ja era un partit que ja no havia remei, per això estem fora de la Champions, per res més.
Simeone de l'Atlètic de Madrid.
Simeone, pues també un 8 i caràcter. No és fàcil el que fa Simeone. És fàcil possiblement un any, dos, però aconseguir-ho durant tants anys, és també un geni la seva manera, eh? Té un futbol, fa un futbol diferent, però també és un geni. Simeone, no és fàcil agafar una plantilla de professionals i amb el caràcter que ell impregna, que cada any estiguin allí i estiguin competint al ritme que estan competint. A mi la veritat que és un entrenador que m'he cautivat.
Zidane del Real Madrid.
Zidane del Real Madrid, pues jo crec que és un bon gestor de grups, però possiblement li ficaria un 6, perquè jo crec que Zidane és un bon gestor perquè té una molt bona plantilla, i no és fàcil saber gestionar una bona plantilla amb los egos tan grans que hi ha, amb unes plantilles tan cares, Ronaldo, Bale i companyia. Ho està fent força bé, però com a entrenador, pues, la veritat que crec que no, tampoc no ha dotat al Madrid d'un estil propi definit i d'un estil bonic de veure, no?, a l'hora de jugar. Crec que això també això és un demèrit, és un mèrit d'ell gestionar bé el grup, i és un demèrit d'ell que l'equip jugui una miqueta a patades, no?
Marcelino del València.
Marcelino del València, pues Marcelino del València, me consta, és l'objectiu, li ficaria treballador i li ficaria un 7. És un tio que s'ha rodejat de el seu estructura tècnica, el seu preparador físic, el conec perquè havia sigut un expreparador físic del Córdoba, havia estat amb Oltra al Córdoba, i el conec personalment i sé que és un currante, sé que és un tio enèrgic, tal igual, i després tota la plantilla que s'ha envoltat ell de l'equip, els scoutings, la gent que treballa allí, li donen amb ell molta feina molt feta, i ell és molt escrupulós, molt treballador, i per això està tenint els resultats que està tenint a València. No és casualitat, és molt bon entrenador.
Quique Setién del Betis.
Quique Setién, doncs jo el ficaria, per ficar un adjectiu, també el ficaria... Es pot repetir objectius, me permetiu? Sí. Pues també el ficaria com a Gianni i també el ficaria un 8. I diré per què un Gianni. El ficaria no a l'altura de Pep, que per a mi Pep Guardiola és el meu ídolo, i ho dic i ho he dit i ho diré. I possiblement ell és el millor del món per a mi, sense cap tema de dubte, però Quique Setién és un jugador, és un entrenador a tindre molt en compte. És un entrenador que tothom el critica, que ell crema molt els equips, però entenat, sempre ha acabat fent un bon futbol, sempre ha acabat anant a les Palmes, va fer un bon futbol, ha anat al Betis, ha fet un bon futbol, li costa arrencar, i en plantilles que econòmicament no són top, sí que les col·loca amb un nivell molt alt.
A curt o a mig termini, si poguessis triar, quin projecte t'agradaria encetar ara?
Bueno, ara, la veritat que tinc... he rebut diverses ofertes, ja, bastantes ofertes, però per desgràcia per a mi i per a la meva família totes són molt fora, molt lluny de casa, són molt lluny de fora, molt lluny de casa, i ara no és la meva prioritat marxar fora de casa, a no ser que el projecte esportiu sigui un projecte molt gran, molt il·lusionant, i després pues, pugui marxar fora de casa. La meva idea ara és estar lo més a prop de la meva família, ja he estat prou temps fora, vull estar a prop, dic, de la família, dels amics, vull que el meu fill pugui gaudir dels seus iaios, dels seus tios, i possiblement ara me mouré molt més a prop de casa.
Si tinguessis una proposta d'un equip de la Xina o de qualsevol altre de l'altra punta del món, acceptaries l'oferta o passaria més la terra, la família i el nen petit que has tingut fa poc?
Bueno, pues sí, com te diria, pues precisament sí que he tingut alguna oferta de la Xina. He tingut una oferta de la Xina, vaig tenir una oferta també de he tingut també una oferta de Estats Units, i de moment aquestes dos no les he acceptat, no he acceptat, perquè crec que la proposta deportiva no és suficientment atractiva per a mi, i després sí que és veritat que me pesa més el tema familiar que pas el tema deportiu. Prefereixo que mon fill estigui més prop de casa amb els seus familiars que no tan lluny, a dia d'avui. Això no vol dir que a lo millor me caiga una oferta molt millor, tant deportivament com econòmicament, i a lo millor me'n vaiga, però la meva prioritat ara no és marxar fora de casa.
Enguany se celebra la 10a edició del campus de futbol Terres de l'Ebre. Heu previst alguna cosa especial per a celebrar-ho?
Sí.
Sí. Seria interessant que expliquessis a l'audiència per a qui va dirigit, quant dura, on es poden apuntar i quin motiu hi ha darrere d'aquesta iniciativa.
Mira, la iniciativa va sortir, encara que la gent no s'ho pugui o costi a creure, la iniciativa se'n va ocórrer perquè creia que havia una necessitat a les nostres pròpies Terres de l'Ebre, havia una necessitat de muntar algo amb una certa cara i ulls, no? que tingués un tracte directe, personal, molt més afable, que tingués un tracte molt més familiar. I va sorgir pues, veient que jo he anat a bastants campus i m'he donat compte de les necessitats reals que havien. Una cosa és el que es ven i una cosa és el real que hi ha detrás de tot un campus. Jo puc vendre que serà el millor campus del món i vindrà tota classe de personatge famós i després, a la veritat, possiblement qualitat-preu no trobava jo que fos una, que hagués una comparació, no? I com a tal va sorgir la idea, vaig dir, ostres, pues, per què no podem muntar-ho d'una forma molt més senzilla, fer-ho de casa per a gent de casa, i per això vam crear el campus, vam començar-ho com una proposta personal i ara ja portem 10 anys i evidentment va destinat a nens de 5 a 15 anys i ja està obert a tothom. La majoria de la gent que mos ve al campus és gent de les Terres de l'Ebre, que en principi la idea nostra va ser muntar-ho per això, per això es diu Campus Terres de l'Ebre, però que no estem tancats a gent que vingui de fora. Hem tingut gent que ha vingut de fora, entre ells tenim l'Àlex Carbonell, va començar les primeres edicions i està jugant en los Reus, en el primer equip del Reus, vull dir, ell va jugar en el campus nostre i està obert, i ara, per exemple, encara no hem tingut els tríptics, que avui els he anat a buscar-los, però ja per les xarxes socials van penjar el tríptic i ja tenim quatre nois apuntats, dels quals algun d'ells ja són de Barcelona, vull dir que la cosa s'està obrint, no està tancat a ningú, però una mica la idea és això, és obrir-ho a tothom que vulgui vindre a passar una bona setmana. Jo vull explicar-ho bé perquè si no la gent se confon. Un campus no és un lloc on tu aniràs i entraràs mal jugador i sortiràs molt bon jugador, no, allò és un campus on tu t'ho passaràs bé, que el tema biocular és el futbol, però a més t'ho passaràs bé amb una sèrie d'activitats i pots arribar a millorar algun aspecte de campus, però no sortiràs un Leo Messi, eh?
I ja per acabar, si algú volgués ser entrenador, quin consell li donaries basat en la teva àmplia experiència?
Mira, si vols ser entrenador, qualsevol pot ser entrenador. Nosaltres som aquí a la taula i parlem de futbol i tothom hi sabem, no? Tothom som entrenadors, eh? Això vol dir que tothom som entrenadors. Si vols ser un bon entrenador, és molt més dur que la gent se pensa, eh? Anar cada dissabte, sí, anar cada dia a l'entreno, fer el teu entreno el dissabte i tal i qual, està bé, és fàcil, no? Ara, voler ser millor entrenador implica més hores, implica estudiar altres coses, implica millorar dia a dia, implica fer sacrificis, vol dir que moltes vegades, a mi em passa, perquè m'ha passat amb gent que diu, oh, és que tu has fet, sí, però mentre jo anava a altres llocs, la persona que m'està parlant a mi, estava al sofà de casa mirant la tele o de festa major al poble del costat, i potser l'Àlex estava viant o un rival o estant en un altre lloc. No és fàcil. Què vol dir? Què necessiteu? Pues, si vols ser entrenador, tothom pot ser entrenador, vale? Segueu el títol i ja està. Si vols ser un bon entrenador, has de tindre molta capacitat de treball, moltes ganes, i molta il·lusió. Sí?
Moltes gràcies, Àlex, per haver-nos acompanyat i esperem molts èxits en la teva carrera professional. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Molta sort. Gràcies.